Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Nova jornada d'avaries i retards a Rodalies. Fins a 6 incidències han complicat la circulació aquest matí a 5 línies. La més greu ha estat un problema de senyalització entre Cerdanyola Universitat i Cerdanyola del Vallès, que ha obligat a tallar les R7 i la R8 i a establir un servei alternatiu. Precisament, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha avançat que a l'inici del ple del Parlament de demà demanaran una alteració de l'ordre del dia per forçar la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el caos permanent a Rodalies. I el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha participat en un acte de col·locació de la primera pedra de les noves instal·lacions a l'empresa Calaina, al Lliçà de Vall, que suposaran una inversió estrangera de 25 milions d'euros. Guillem Soler, Ona Codinenca.
Aquesta empresa del conglomerat francès Grupo Liebot és capdavantera a l'estat espanyol i al mercat europeu en fabricació de finestres d'alumini. La nova planta, que s'inaugurarà a la primavera del 2027, tindrà un total de 20.000 metres quadrats de superfície productiva i permetrà crear 100 nous llocs de feina al Vallès Oriental. El conseller Samper ha volgut destacar la voluntat de la Generalitat de crear un teixit empresarial i industrial potent a tot el territori català.
Volem desconcentrar l'economia a Catalunya i que no només estigui al Barcelonès i a l'àrea metropolitana, sinó que volem que arribi a tot arreu, perquè no volem que els nostres pobles es quedin buits, no?
L'acte ha comptat amb la presència del director de Calaina Espanya i el director internacional de la marca, com també en Ferran Ballestar, l'alcalde de Lliçà de Vall, que ha volgut agrair a la companyia l'aposta pel seu municipi i la creació de llocs de treball que suposarà per la zona.
I els equips d'emergència d'Armènia han rescatat 8 alpinistes, entre ells catalans, i busquen una novena persona desapareguda després que una llau els hagi sepultat al cim nord dels Aragats, a un volcà extint de més de 4.000 metres. Segons ha informat el Ministeri d'Assumptes Interns del País Armeni, han rebut l'avís a l'incident a 1:45 del migdia. El Ministeri d'Exteriors espanyol està seguint la situació sobre el terreny a través de la seva representació diplomàtica en aquest país. I els Mossos d'Esquadra han identificat el presumpte assassí d'un home a les portes de la discoteca Chicago de Terrassa després de rebre diversos trets des d'un vehicle. Els fets van passar la matinada de diumenge al carrer Tàrrega de la població. La policia sospita que l'individu hauria fugit i es trobaria fora de l'estat. Fonts properes al cas han assegurat que aquest crim estaria vinculat amb un tiroteig que va passar hores més tard al carrer Historiador Cardús de la mateixa ciutat. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 11 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Una vegada més, els núvols tornen a ser els dominants i, de fet, al llarg de les últimes hores han anat deixant pluges. Les més abundants han caigut aquesta nit passada i han deixat gairebé 10-12 litres per metre quadrat en alguns indrets del Priorat o de la Conca de Barberà. De fet, a hores d'ara tenim alguns xàfecs locals que van caient sobretot al prelitoral i a les muntanyes del litoral, entre el Vallès Occidental, el Maresme, també al Vallès Oriental i a hores d'ara també en alguns indrets de l'interior gironí es produeixen aquestes febles pluges locals, de fet, sobretot, i també algunes de despistades van caient al Prepirineu Lleidatà. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més ruixats i algunes tempestes i tot, però sempre locals, a qualsevol comarca. On menys possibilitat hi haurà és a la Costa Brava i on més esperem que plogui és cap a les comarques de Ponent, ja avançada la tarda, també a les muntanyes del prelitoral. Alguna d'aquestes tempestes sempre puntuals portarà calamarsa. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'alarma per l'eruga processionària. Entrevistarem el veterinari sabadellenc Albert López i acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les solucions puntuals als problemes de Rodalies i l'efecte Trump en l'economia. A partir de les 5 coneixerem l'actor, humorista i guionista badaloní Manel Piñero. Continuarem amb Llengua per commemorar el dia de la C trencada que es va celebrar el 3 de març. I acabarem amb Cultura també des del Prat per avançar-nos a la presentació del llibre de Javier Comas, Cròniques inenarrables. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. S'ha constituït a Terrassa el Pacte Local d'Habitatge, una aliança entre administracions i agents de la ciutat per avançar en els reptes presents i futurs. Promoure l'habitatge de lloguer de la ciutat i incrementar l'habitatge assequible i social són objectius claus d'aquest pacte que es va presentar durant el Consell Municipal de l'Habitatge. El consistori terrassenc es compromet a treballar amb l'administració autonòmica, Generalitat, Agència de l'Habitatge i Incasòl, entitats del tercer sector i moviments socials de la ciutat i també amb agents del sector, tècnics i professionals i en els espais de participació política i ciutadana. El pacte, que es basa en el dret de l'habitatge com un pilar angular de l'estat del benestar, té com a objectiu gestionar, promoure i incentivar l'habitatge de lloguer de la ciutat i incrementar l'habitatge assequible i social a través de la promoció pública i en col·laboració pública o privada i la mediació amb grans tenidors. A través d'aquesta aliança també es treballarà per fomentar la rehabilitació d'habitatges, incrementant l'accessibilitat i l'eficiència energètica i per millorar l'atenció a la ciutadania en matèria d'habitatge.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Aigües Sabadell ha començat a construir la primera potabilitzadora d'aigua de Sabadell, a la Serra d'en Camaró. Aquesta infraestructura permetrà potabilitzar l'aigua procedent dels pous i mines del riu Ripoll i també del Parc Catalunya per incorporar-les a la xarxa d'abastament. Lluís Jordan és el director general de la companyia.
Aquesta infraestructura permetrà que l'aigua que ve del riu Ripoll i del Parc Catalunya pugui potabilitzar-se i ficar-se a la xarxa d'abastament de la ciutat per abastir a les veïnes i veïns. El projecte Sabadell Aigua Circular arriba a les seves últimes etapes i aviat podrem fer realitat que el 20% de l'aigua que es consumeix a Sabadell ja sigui d'origen regenerada o freàtica.
Amb aquesta i altres iniciatives del projecte Sabadell Aigua Circular s'aconsegueix una ciutat més resilient davant del canvi climàtic, tot reduint la dependència dels embassaments.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'alcalde Xavier García Albiol ha estat imputat per revelar durant un ple les dades mèdiques d'un home que vivia al carrer que va morir a l'Hospital Municipal. El jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha admès a tràmit la querella presentada per la presidenta de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, en nom de la seva família. Segons el grup municipal, el magistrat conclou que hi ha indicis clars de la comissió d'un delicte de descobriment i revelació de secrets. El govern local acusa Guanyem de fer política amb la voluntat de desprestigiar també a l'hospital i assegura que ho demostrarà presentant la informació i documentació corresponents. L'alcalde García Albiol explica que en tot moment es van seguir els protocols establerts per aconseguir aquesta informació i que en cap cas van donar detalls de les dades més confidencials. Escoltem-lo.
Davant d'una acusació d'aquest tipus on s'està desprestigiant a l'Hospital Municipal de Badalona, jo el que faig és seguir les passes protocolàries adequades, demanar una informació i davant del ple el mateix dia on es fa aquestes acusacions cap al prestigi de l'hospital i dels serveis socials de l'Ajuntament, doncs jo deixo molt clar que hi ha informació confidencial que no puc accedir, però que sí que hi ha un altre tipus d'informació que han fet ara arribar en relació a per què s'ha mort aquesta persona.
El jutjat també investiga l'empresa municipal Badalona Serveis Assistencials, que gestiona l'hospital, i el seu delegat de protecció de dades, Marc Sabater.
Gràcies, Anna. Continuem encara al litoral. Des del Prat ara ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha posat en marxa el procés de replantació de més de 1.000 arbres al municipi. Una campanya que serà més intensa, ja que les sequeres decretades en els darrers 2 anys restringien el rec a usos exclusius de manteniment i supervivència. Escoltem el tinent d'Alcaldia d'Acció Ambiental i Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé.
La sequera no ens permetia poder plantar els arbrats perquè no els podíem regar. El fet de que la sequera, la situació ha millorat, tant amb la pluja com el fet de que els embassaments i les reserves les tenim controlades, fa que aquest any puguem plantar. I què ens està passant al Prat? Estem plantant quasi bé uns 500 i pico d'arbres, així que ara mateix ens trobem que estem plantant uns 1.000 arbres a la ciutat, que, com sempre diem, d'agraïment, perquè a l'arbre també ens porta salut.
Una renovació de l'arbrat que es du a terme en 2 àmbits. D'una banda, la substitució d'aquells que estaven morts i de l'altra, la plantació de fins a 600 de nous a l'Eixample Sud. A més, perquè l'arbrat urbà sigui més resistent a la sequera i al canvi climàtic, s'ha augmentat la varietat.
Gràcies, Rocío. Ara ens n'anem, tornem, de fet, al Vallès i ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La Pepa Rassa emporta el premi a la millor truita de la primera edició del Truitàpat de Castellà. El restaurant competia amb una 15ena d'establiments que van voler participar en aquesta proposta hereva del Corretruites i organitzada una vegada més per Comerç Castellà. En segona posició va quedar la proposta de Llullo Cakes, seguida del Pinxo del Xivarri, en el Truitàpat que es va organitzar amb motiu del Dijous Gras i va durar 3 vespres a Castellà. Es van repartir gairebé 5.000 racions de truita.
Gràcies, Rocío. I ara, abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Des que el 2021 les barreres dels peatges es van aixecar, les cues quilomètriques a l'AP7, el tram que afecta Sant Cugat, s'han convertit en part del paisatge diari al municipi. La xifra d'hores de retenció entre Papiol i Badia del Vallès s'han incrementat des de llavors, arribant a les 812 hores el 2024, el que representa més de 2 hores diàries de retencions. El temps de retenció és gairebé el doble que el 2019, quan eren 428 hores, i després d'una reducció dràstica el 2020 per la pandèmia de la Covid-19 ha crescut fins a arribar a la xifra actual. Pel que fa als accidents amb víctimes que s'han produït al tram de la Passet dins del terme municipal de Sant Cugat, el 2024 va ser l'any amb la xifra més elevada dels últims 15. En total va haver-hi 48 accidents amb 85 víctimes, de les quals 83 van ser lleus. La via en el seu conjunt és la 5ª carretera amb més sinistralitat de Catalunya. Tot i això, en els últims anys s'ha produït una reducció de les víctimes mortals, amb 24 el 2022, 15 el 2023 i 6 al 2024. Aquest 2025, de moment, ja hi ha hagut 6 accidents amb víctimes, tot elles lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va anunciar que implementarà la velocitat variable a l'AP7 en un tram d'uns 150 quilòmetres que anirà des de Maçanet de la Selva fins al Vendrell. Segons el departament, aquesta mesura reduirà la sinistralitat de la via conjuntament amb les obres en carrils complementaris i d'incorporació més controls i radars. Parlon també es va mostrar partidària que hi hagi més presència dels Mossos d'Esquadra en les carreteres. Paral·lelament, també s'iniciaran nous cicles de formació per a conductors professionals amb 2 autoescoles de Catalunya perquè puguin conduir amb major responsabilitat. Per altra banda, a principis d'any, el Servei Català de Trànsit va anunciar que l'AP7 comptarà amb nou sistema de predicció de risc d'accidents basat en intel·ligència artificial. Aquesta nova metodologia afectarà el tram entre el Vendrell i Parets del Vallès-Granollers, en ser la zona on s'han detectat una major sinistralitat de ferits greus. Des del Servei Català de Trànsit també es va anunciar que enguany s'instal·laran 6 nous carros radar arreu de la xarxa viària després de que els 4 existents hagin multat 110.000 conductors al llarg del 2024.
A la tarda no et desconnectis. Connectat.
L'eruga processionària és un dels grans temors actuals per les persones que tenen mascota. Ara és l'època en què afloren de manera més intensa aquests insectes que poden provocar greus conseqüències en els animals domèstics, però també en les persones. L'Ajuntament de Sabadell, per exemple, està impulsant aquests dies més de 2.500 actuacions per prevenir aquesta plaga. Júlia Ramon, bona tarda.
Així és, l'Ajuntament està impulsant diverses campanyes de prevenció per la eruga processionària i nosaltres avui doncs, volem ampliar tots aquests continguts i totes aquestes actuacions, no?, amb un dels veterinaris de Sabadell, de la clínica Anecura, Albert López. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, ara mateix, quina és la incidència, no?, d'aquesta eruga a la ciutat? Una mica, doncs, des de la clínica esteu notant ja diverses afectacions o encara no?
Sí, jo et diria que fa aproximadament un mes que es vam començar a veure. Depèn una mica de l'any, també, de la temperatura. Diguéssim que les erugues surten també quan comença a fer calor, és a dir, quan tenim aquestes setmanes al febrer que fa més calor, comencem a veure la incidència. Finalment hem de pensar també una mica en el cicle de l'eruga, no? L'eruga aquesta són erugues que viuen durant mesos a dalt de l'arbre i quan creuen que s'apropa la primavera, baixen de l'arbre, fan aquesta fila, aquesta processó, per buscar un lloc on poder-se enterrar, passar la primavera i a l'estiu sortir com a l'arna, que al final són una fase larvària. I llavors, jo diria que fa un mes aproximadament que vam veure la major incidència. Ara anem una mica de baixades, ara n'estem veient poder una mica menys, però encara n'estem veient tranquil·lament 2, 3, 4 casos per setmana. Poder la setmana amb més incidència en vam veure uns 10 o 12.
Mm-hmm. És una tendència, un volum habitual, vull dir que ja es reproduïa anys anteriors, o en guanya una mica més incidència?
Jo et diria que és aproximadament igual que l'any passat, però sí que és veritat que aquests últims anys hem tingut més incidència, poder fa 5 anys no en veien tants, i últimament sí que n'hem vist més, probablement perquè cada cop està més estesa aquesta eruga.
Mm-hmm. Per quines zones, sobretot, us diuen, no?, els propietaris de mascotes que s'han trobat amb aquesta eruga?
Bueno, bàsicament és una eruga que s'alimenta de pins, és a dir, que és les zones on hi hagin pinedes, en veiem molt a la zona de la Salut, de Togores, i bàsicament això. Nosaltres sempre...
Candeu, no?
Sí, Candeu també.
Mm-hmm. I una mica per als propietaris de mascotes, no? Què s'ha de fer quan el nostre gat o gos, perquè no sé si té la mateixa incidència en totes les mascotes, entra en contacte amb aquesta eruga?
Clar, diguéssim que la incidència bàsicament la veiem en gossos. Sí que és veritat que, per exemple, a Sabadell, al ser una gran ciutat, hi ha una quantitat molt més baixa de gats que surten al carrer, no? La majoria dels gats viuen només a casa, potser en zones rurals sí que veuen més incidència que aquí. Aquí bàsicament veiem en gossos, perquè a més també són molt curiosos, ho exploren tot amb el nas, tot amb la llengua, per tant tenen més facilitat per apropar-se a les orugues, olorar-les i apar-les, que és quan hi ha el problema. Aleshores, bàsicament, com en tot en medicina, la recomanació principal és evitar el risc, és a dir, zones on hi hagin pins, està clar que als nostres gossos els encanta sortir en zones de bosc, és on s'ho passen millor, però sobretot intentem evitar-ho, sobretot també en hores de capvespre, matí, que és quan surten més, però en general recomano evitar-ho. Si sortim pel bosc, anar sobretot pel camí, allà on puguem veure més evident que hi ha les orugues i les puguem evitar, perquè si deixem que el nostre gos es fiqui sense corretge en zones on hi hagi més vegetació, podem no veure aquestes orugues i, per tant, no poder evitar el perill.
Perquè estan situades normalment en llocs de molta vegetació o també ens les podem trobar, per exemple, al mig d'un camí més o menys asfaltat, no?
Poden estar en pràcticament qualsevol lloc, de fet. En aquesta època, en carreteres de muntanya se'n veuen d'aixafades, vull dir que poden creuar pràcticament qualsevol lloc. Al final el que fan elles és buscar un lloc en què la temperatura els hi convingui i es puguin enterrar i no tenen una preferència de dir-te només estarà en vegetació frondosa, no? Poden estar en pràcticament qualsevol lloc. Per això la importància de vigilar, de portar el gos lligat quan passem en aquestes zones i sobretot intentar evitar passar per aquestes zones, clar.
No sé si també una manera de prevenir, no?, aquest risc també seria posant determinats complements, com per exemple potser algun morrió o alguna cosa així, o no seria el més adequat o no funcionaria?
Aviam, podria tenir cert sentit per evitar que el gos s'arribés a menjar, però és que només amb apropar el morro ja poden deixar anar les espícules, que és on tenen el verí aquestes erugues, i pot tenir una reacció igualment. Per tant, tampoc seria una gran solució.
Que no hi ha risc zero aquí, tampoc.
No, no hi hauria risc zero. Al final nosaltres el que diem sempre és, d'entrada, evitar el perill, evitar estar en aquestes zones, i si creiem que el nostre gos ha pogut estar en contacte, l'hagi llepat, l'hagi simplement olorat, si creiem que el nostre gos se li està inflant la cara, li molesta, sobretot veiem que els gossos vomiten, els gossos es comencen a rascar la cara, estan incòmodes, quan veiem els primers signes, és córrer cap al veterinari. Els estudis diuen que els gossos que arriben a les primeres 6 hores després del contacte al veterinari, només hi ha un 5% que perdin algun tros de la llengua. Passades les 6 hores, el percentatge puja del 5% al 45%. Per tant, és algo molt important. A la mínima que pensem que pot haver passat, portar-lo el més ràpid possible al veterinari. Nosaltres fem les maniobres de descontaminació i a partir d'aquí el risc baixa moltíssim de que hagi de tenir cap problema.
Mm-hmm. Anem per parts, perquè m'agradaria incidir una mica més en els símptomes que podem detectar en aquest cas del nostre gos, no? Vull dir, comentaves, vomites, se li infla una mica la cara... Quins símptomes són els més clars?
Clar, hem de pensar que és una reacció al·lèrgica, és una substància irritant i, per tant, el que veurem seran signes relacionats amb la irritació, sobretot en la zona facial. Sí que és veritat que també ho poden tenir a les potetes si ho han trepitjat, però normalment estan relacionats amb la cara. Aleshores, el que veiem són llavis inflats, gossos que bevegen molt, una cialorrea que se li diu que li caigui la bava, que ens faci algun vòmit si l'ha arribat a llepar o l'ha arribat a empassar, i sobretot això, molt nerviosisme, moltes ganes de rascar-se la cara, serien els signes més habituals.
Mm-hmm. Llavors, una vegada hem detectat doncs, aquests símptomes, no?, i pensem que pot haver entrat en contacte amb l'eruga processionària, anar directes al veterinari. En cas que per això sigui al vespre i el veterinari estigui tancat o no en tinguem un de 24 hores a prop o no ens hi puguem desplaçar, què podem fer, no?
Aviam... per sort, aquí al Vallès, sempre, o sigui, tenim màxim... Estiguis on estiguis del Vallès, estaràs màxim a 15-20 minuts del veterinari més pròxim. Vull dir que igualment, encara que sigui de nit, la recomanació segueix sent buscar quin veterinari tenim obert les 24 hores més proper i portar-lo. Per què? Perquè al final, si intentem fer coses nosaltres, no? Que també ara, si mires les xarxes, mires TikTok, mires tal, veus molts vídeos de... porta vinagre, porta... No sé, d'això no hi ha massa evidència científica, aleshores jo no sóc massa fan de recomanar remeis casolans per a aquest tipus de problema, perquè sabem això, sabem que quan més temps passa, més greu pot arribar a ser el problema, vull dir que no és una cosa que recomani de dir, bé, doncs ja el portaré demà al matí al veterinari, no? Perquè pot ser el problema molt més gran quan anem a l'endemà. Aleshores, sí que és veritat que posem-ne que tenim la mala sort que estem al Pirineu, que també n'hi ha a dalt d'una muntanya i estem molt lluny de la zona més pròxima, el que hem d'intentar és treure les espícules d'allà on siguin. El que no hem de fer és fregar-les, perquè si les freguem deixem alliberar encara més verí. El que hem d'intentar és ruixar la zona on hagi pogut tenir contacte amb aquestes espícules amb aigua templada, molt abundant. És a dir, si tenim una manguera a prop, si tenim alguna cosa a prop, en poder ficar molta aigua, intentar fer això per... treure...
Una aixeta, per exemple, estaria bé?
Sí. Per exemple, ficar la cara del gos sota l'aixeta, obrir-li la boca i que sigui de, diguéssim, d'endarrere cap endavant, perquè no ens interessa que les espícules vagin cap endintre, que se les empassi. Nosaltres el que fem quan descontaminem els gossos és netejar-li de darrere la llengua cap endavant per tal d'arrossegar-ho tot. Llavors és molt important pensar que no, els gossos no són els únics que poden afectar, els humans també, per tant, tot això ho hem de fer amb guants, tot això hem d'anar molt de compte de que a nosaltres no ens passi, no tocar-nos els ulls després, perquè nosaltres també podem tenir les reaccions.
Mm-hmm. Us heu trobat també amb propietaris de mascotes que hagin doncs, tingut aquest desencadenant, no? Al final de que s'hagin contagiat també?
Sí. Bàsicament, gent que ha intentat doncs, fer per ell mateixos això, treure-li les espícules i de més, o apartar les orugues del seu gos i bé amb les mans amb una reacció important. Alguna vegada ens hem hagut de quedar el gos mentre la persona s'anava al cap a que li tractessin.
Mm-hmm. Molta importància, sobretot. Comentaves que aquí al Vallès, afortunadament, tenim diferents veterinaris a prop. No sé si vosaltres obriu les 24
sí,
hores.
Sí, nosaltres estem sempre oberts, 24 hores, 365 dies. Estem a l'Avinguda Bàrbara 114, vull dir que qualsevol cosa sempre està a disposició.
Mm-hmm. I quan us arriba, doncs, una mascota, un gos, en aquest cas, amb una infecció d'aquesta, se l'atén de manera urgent, per exemple, si és a les 3 del matí segurament no hi haurà tant trànsit a la clínica i es podrà atendre al moment, no? Però si és una hora més concorreguda, una mica, doncs és una intervenció d'urgència?
Sí, és algo que mai fem esperar a sala d'espera, és a dir, a la mínima que entra per la porta i veiem, no? I diu, penso que ha entrat un oruga, l'entrem directament a la zona d'hospitalització i el veterinari que estigui més proper, encara que estiguis fent una visita, una vacuna, algo que no sigui urgent, va, actues, aleshores, perquè al final és això, quan abans és la descontaminació, abans disminueix el risc, no? I a part de fer totes aquestes maniobres per tal de treure les espícules on hi ha el verí, doncs posar-li una via intravenosa, administrar medicació, bàsicament antiinflamatoris i antihistamínics molt potents per intentar rebaixar al màxim el que és la inflamació.
I després hi ha d'haver com un procés de recuperació, com si diguéssim, una vegada s'ha intervingut, el gos ha d'estar en repòs, ha d'evitar sortir a l'exterior, una mica...
Depèn una miqueta, bàsicament, de l'estat en el que arriba el gos, que sobretot normalment està relacionat amb el temps, amb l'estona que ha passat des de que l'ha tocat a que ha arribat a nosaltres. Si l'actuació és ràpida i poc després, normalment amb mitja horeta, 40 minuts d'estar sota vigilància en el veterinari per veure que la inflamació vagi a menys, ja sol estar bé i poder necessitar medicació uns dies a casa, però en general la recuperació és molt bona. Ara, els casos aquells que malauradament encara veiem, en qual quan arriba l'afectació és important, a vegades s'han de quedar hospitalitzats màxim normalment 24 hores, però algun cas hem tingut, l'any passat vam tenir un cas que va estar més de 10 dies amb nosaltres.
Ostres. I fins quan hem d'estar emetents a l'eruga processionària?
Bàsicament, normalment, la seva època era des de finals de febrer fins l'abril. Ara el que estem veient és que les últimes setmanes de gener, primeres de febrer, ja en veiem, aleshores normalment cap a finals de març ja en deixem de veure. Jo recomano això, fins l'abril més o menys, estar més atents, però bueno, al final és, també és molt evident, perquè les deixem de veure pel carrer, aleshores ja ens n'hem de preocupar una mica menys.
I ja per acabar, més enllà de l'eruga processionària, no, que és el gran temor d'aquesta època, quins altres insectes, animals hem de tindre una mica en cura si anem sobretot en camps oberts, no?
Aviam, diguéssim que en els camps, més enllà de les orugues, hi ha moltes substàncies que poden ser irritants, siguin d'herbes, siguin d'insectes. No es pot tenir, més enllà d'això, d'anar una mica en cura de que el gos es posi no es posi en depèn de quina zona, al final tampoc es pot evitar al 100% el risc. Bàsicament el que recomanem sempre és estar a l'aguait dels signes, és a dir, que si veiem qualsevol símptoma que ens pugui fer pensar de que ha entrat en contacte amb això, al final durant tot l'any veiem gossos que venen amb la cara inflada, amb inflamacions per substàncies de tota mena, simplement és a la que veiem els primers signes, portar-lo al veterinari i assegurar-nos de que no és res.
Doncs Albert López, moltes gràcies per haver-nos explicat una mica més en detall què hem de fer, no? I què no hem de fer també, sobretot en cas que la nostra mascota entri en contacte amb l'eruga processionària. I no res, molts ànims, perquè teniu feina encara.
De res, gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
mig minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Moment per a l'opinió. Aquesta tertúlia, tres bandes, que avui la compartim amb el Xavier Soley, que és director de la residència de la gent gran de Santa Coloma i ens espera a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També saludem la Míriam Ucendo, que és mestra i activista, i la tenim a Sabadell. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Molt bé. I el Juan Merino, que és jubilat i activista, i el tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Juan, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, doncs jo no sé si vosaltres sou usuaris de Rodalies per saber què és patir en les vostres pròpies carns tot aquest caos que es va viure la setmana passada. Sou usuaris de Rodalies, algun de vosaltres?
Jo només que el dissabte que l'agafo aquí en Colfabà, vull que està Santa Perpètua de la Moguda.
És la R8, no?
La R8, que precisament avui ha tingut una incidència també. Està afectada.
Però no és de les més
no.
Problemàtiques.
Sí, jo no, el dissabte només que vaig.
Algú més fa servir Rodalies?
Jo agafo R4 un parell de cops a la setmana i, bueno, la sort que tinc és que em va igual de bé Ferrocarrils Catalans que la Renfe, i llavors doncs intento anar com una mica combinant, yeah, quan sé que hi ha setmanes complicades, però igualment sí que, bueno, de més joveneta sí que l'utilitzava més i per moure'm, i ostres, és que en comptes d'anar millor anem a pitjor, sembla.
Anem a pitjor, sembla, sí, sí. I tu, Xavier?
No, jo l'agafo de forma molt puntual. Per sort o per desgràcia, no ho sé, perquè també em veig obligat a agafar el cotxe, amb la qual cosa tampoc no és això, no és que sigui cap mena de tampoc no millorem gaire, però vaja, ara parlem de Rodalies.
I què us va semblar, els diferents episodis, totes aquelles imatges, totes aquelles informacions que ens arribaven respecte a les avaries, a la gent que quedava tancada en els convois, gent caminant per les vies, i això va ser un dia, i l'endemà de l'endemà. O sigui, un panorama dantesc i vergonyós no sé si va arribar al seu pic precisament la setmana passada o si encara continuarem veient episodis d'aquest tipus. Aquesta situació va provocar que la consellera demanés de fer i convoqués una reunió en què van participar govern, estat, Renfe, Adif, per intentar posar solucions a aquesta situació. I es van prendre 10 mesures que intentaran posar a la pràctica. La qüestió és, de totes aquestes mesures en què es parla de fer més inspeccions a les infraestructures, de millorar la informació entre ells i respecte dels usuaris, d'afegir més personal a ferroviari, d'obrir una oficina tècnica, de totes aquestes mesures, la vostra confiança en que això no es torni a repetir o vagi paulatinament avançant i millorant, quina és?
Nula totalment. Perquè, mira, ni a curt termini ni a mig termini això s'arregla. Això encara queda molts anys. Ten en compte que van començar, en el 2006 fue la gran manifestació que venia precisamente por las Rodalías, la gran manifestació con 200.000 persones, i ahí va començar tot, perquè no va vindre el procés, però va ser por las Rodalías, i estem exactament igual. Aquí estem patint, jo penso que més de 50 anys tranquil·lament, de que no haya inversión, no hay inversión, y aparte que no haya inversión, no para refa, ni mantenimiento. O sea, iros tú bien ahora, que no es imposible, o sea, eso pues trigará molts anys, o sea, por todo, molts anys.
Vinga, continuarem visions.
Vigent casos d'aquests.
Continuarem amb més episodis
sí, sí. De tercermundistes, sí.
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 Totalment, sí, sí, jo penso que la veritat és que no es veuran gaires millores. A mi hi ha una cosa que em va sorprendre molt quan vaig anar a Sevilla amb 19 o 20 anys per primer cop, que vaig dir, ostres, però si això, una, arriben a l'hora, i dues, són supernous. O sigui, estic parlant dels trens que estan arribant aquests últims 2 anys a Barcelona. Parlo que fa 20 anys ja hi eren a Sevilla. O sigui, aquí hi ha una cosa que no quadra, no? Aquests tan xulos amb el lavabo per persones amb diversitat funcional, no? Aquestes entrades baixetes, és a dir, doncs, oferir als usuaris una mica de qualitat, i això estan arribant ara, aquests trens. Això per una banda, i per l'altra, el tema de la informació és algo que... L'altre dia parlàvem amb una amiga, que és com, vale que vagin tard, o vale que hi hagin... poden haver-hi accidents, poden haver-hi mil històries. No al nivell de Renfe, no, evidentment, però jo entenc, o sigui, que és una màquina, es pot espatllar. Ok, però informa. Jo recordo un cop anant a Portbou, que vam estar 3 hores a dins d'uns vagons tancats a cal i canto, allà no passava ningú, no s'obrien les portes, no t'informaven res, molta pantalleta, però en negre. I llavors, o sigui, a mi el tema de la informació és algo que m'angoixa moltíssim, perquè deixes a l'usuari totalment sense cap altra opció. O sigui, perquè si tu em dius, mira, és que vindrà un altre tren, però d'aquí 3 hores, potser m'organitzo i torno a casa aquell dia, si no... em va bé anar fins a Portbou, no sé. Sí, a mi el tema de la informació penso que és molt important, però molt. O sigui, evidentment, molt més és que funcionin bé i vinguin a l'hora i tornin a l'hora. Però com a mínim que hi hagi un mínim de informació cap a l'usuari, una mica d'empatia cap a aquelles persones que diàriament arriben tard a la feina, que o les imatges aquestes, no?, realistes de la gent caminant per les vies. Després tenim el Mobile Wild Congress, o com es digui, superguachi, i ja aquí, i ja. I després no podem fer anar bé un tren. A mi això és que em peta el cap, sí, sincerament. Llavors penso que aquí hi ha una manca d'interès nacional cap a oferir de totes les competències cap a Catalunya, evidentment.
I la sensació de desemparament que deuen tenir els usuaris i de burla total, perquè és que quan un és usuari diari d'una infraestructura com aquesta, la sensació és que t'estan robant part de la teva vida, no?
I després que no agafis el cotxe, perquè contamina, i no sé quantos. A veure.
Espera, deixem un moment, Juan, deixem el Xavier que valori una mica la situació, després continuem la ronda, vinga.
No, coincideixo tant amb la Míriam com el Juan, que evidentment això no, amb aquestes mesures no solucionarem el fet que tindrem noves situacions, noves incidències, però esclar, una cosa són retards. I una altra cosa és, per exemple, tenir tancada la gent doncs, amb un tren aturat sense hores i pico, hores i hores, sense que s'obrin les finestres o que s'obrin les portes. No? Vull dir, hi ha incidències i incidències. Jo crec que d'incidències n'hi haurà, ni continuarà havent. També és important que hi hagi més inspeccions ferroviàries. Sí, és molt important que hi hagi més personal ferroviari per poder donar una millor atenció, per poder donar una millor informació, però clar, aquest personal primer s'ha de formar i ha de tenir la informació. Jo puc tenir moltes persones allà a l'estació de Sants amb un peto de color carbassa que posi informació, però clar, han de saber què informen, no? I que això també és important que aquesta informació la tinguin, perquè si no sabran què fer. Encara serà pitjor o serà més ridícul, no? Clar, i aquí tornem a estar... És que si mirem enrere, ara de cop i volta sembla que s'han posat les piles que, escolta, hi ha d'haver doncs, grans inversions perquè hem de posar al dia la xarxa de Rodalies. Que aquí hem de diferenciar entre Renfe i Adif, que és Adif és qui gestiona la infraestructura. Que moltes vegades, quan cau una catenària, diem, hòstia, és que la Renfe... Bueno, és que la catenària és d'Adif, i per tant la Renfe s'atura i el tren s'atura allà, perquè resulta que la catenària que ha caigut és un problema d'Adif, no? Ara, clar, els senyors de la Renfe han d'obrir les portes o han de poder ventilar el vagó si aquell vagó s'atura, no? Aquest és l'altre. Però, per altra banda, tenim tota una xarxa, que són molts quilòmetres de xarxa, si compares amb la de Ferrocarrils de la Generalitat, la que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, són molts quilòmetres de xarxa que, efectivament, doncs durant anys no s'ha fet la inversió de modernització, de manteniment, de noves línies. Clar, tot això ara no podrem, per molt que els ciutadans ens queixem, no podrem solucionar-ho en 4 dies. Malauradament no podrem, i ens haurem de carregar de paciència. I clar, i si fotem obres, es foten obres, que després s'han d'entregar sí o sí el dia 28 de febrer, no? El dia 1 de març hi han d'estar totes en funcionament, sense haver provat si el vagó, el tren que passa per aquell túnel, doncs escolta'm, doncs no s'aturarà dintre del túnel perquè aquell tram de túnel li falta encara una connexió que no està ben feta o mal posada. Clar, això no pot ser, encara és pitjor, el ridícul és pitjor. Per tant, són molts aspectes, no?
Sí.
Renfe per un cantó, Adif per l'altre, i inversions que no s'han fet.
El que deia la Míria abans, o sigui, la falta de comunicació.
O sea, aquel és el principal problema que n'hi ha, uno dels principals, perquè la gent vol estar informada al moment que és el que ha passat, no? Bueno, aquí és nula totalment, també. I com tu deies, la DIF és la responsable, que per primera vegada, no sé, ja feia molts anys que no donaven la cara. I ha sigut perquè, mira, per una qüestió d'aquesta, el govern que tenim ara ha dit, no, jo soc responsable, jo quiero tirar per endavant aquestes coses, no? I ha donat la cara i estan intentant que la gent que se comprometa, no? I han vingut aquí a tenir la reunió amb la DIF. Però, bueno, el que ha sortit no sortirà res. Perquè, a part d'això, tenim una rodalia que són, per a quan tenien 6 milions, són ja 8 milions i mig.
Correcte.
Aquesta és una altra. Tenim uns convois que ja estan obsolets, que sí, que hi ha que han encarregat, penso que són 100, però això comporta una sèrie d'anys encara per entregar-lo. O sigui, vull dir que la costa aquesta va, però, per llarg. Luego, després, se complica tot també, perquè últimament ha hagut i estan encara els problemes amb els maquinistes, perquè el traspàs de rodalies... Ell vol continuar con la de Renfe. O sigui que, oye, aquesta és una altra cosa. I lo que decía abans el Xavier, digo, ostres, és inaugurar, que sí, el dia 28 corrent, que és el que ha passat ara, sortint d'aquí con la Paneque, no? La Paneque sí. Ha sortit. I, bueno, ja s'ha quedat el tren, venia con 50 minuts de retraso. Ostres, no poden fer les coses així a la ligera. I ahí ja que pensar-se-lo millor.
Sí, el que dèieu, no, que això anirà per llarg, perquè és que ni tan sols han fet cap calendari, no han sortit de la reunió amb cap data ni res. És a dir, sí, farem això, farem l'altre, però bueno, no sé.
Quina confiança teniu en aquest traspàs que es fa a la Generalitat? Que els resultats, si els veiem... seran d'aquí uns quants anys. Vull sí, dir, sí. Com apuntava el Xavier, això, la solució no vindrà d'avui per demà.
I aquí hi ha molt treball que fer, però bueno...
Sí, hi ha molta feina i molts diners. Molta feina. Sí, sí, sí.
Aquí, que és que és per molts anys. I a més, bueno, mira, falta los intercambiadors de les estacions. O sea, també és una altra cosa que... Luego, després, han sobrevalorat el AVE una barbaritat.
L'alta velocitat també anava a apuntar abans que sí. També hi ha hagut problemes. Sí, en aquesta setmana del caos hi ha hagut problemes
amb un parell de... Perquè si a DIF no fa el manteniment, no te lo serveix en condició, també fallaran ells.
Val, llavors la comunicació que heu apuntat ja no és només respecte dels usuaris, o sigui, dels responsables amb l'usuari, sinó també entre ells, perquè són diferents parts les que estan implicades en aquest servei.
Està més... Mira, perdona.
Xavier.
No, això que dèiem, no? O sigui, ens traspassen el servei de Rodalies, si es traspassa el servei de Rodalies i el gestiona la Generalitat, però qui ha de continuar fent l'obra d'infraestructura perquè la Generalitat no té els diners suficients, no té el pressupost suficient, és a DIF, perquè són infraestructures que en principi són igual d'interès general, perquè connecten doncs, la línia doncs, de Barcelona a València, o de Barcelona doncs, tot, evidentment estarem també lligats de mans i peus, és a dir, de què servirà si gestionar una Renfe catalana si la infraestructura continua patint problemes, no? I aquí és això, tenim obres pendents de realitzar, obres que estan en fase d'execució i que veurem quan s'acaben, i després, i tot això, també és veritat que tota aquesta actuació que s'ha de fer ara va al seu ritme. L'administració, per molt que apretem i cridem i ens manifestem, jo malauradament, o per sort, hi treballo, i escolta'm, tot té el seu ritme. S'ha de fer un projecte, s'ha de convocar un concurs, s'ha de veure qui surt adjudicatari, després i tot això són uns ritmes, doncs, trepidants, entre cometes, no? Bé sigui per, no sé, contractar doncs, la reforma de la sala d'espera d'una estació com per fer doncs, un pont o un túnel amb una d'aquestes línies. Vull dir que això, els ritmes aquests, no ens els podrem saltar. Ara, part positiva, home, sempre posem una part positiva. Home, que s'han posat una mica, s'han pres consciència de que aquí hi ha un problema molt greu. Clar. I que hi ha 8 milions i mig d'habitants, que abans, potser fa 20 anys, només érem 6 i pico, i les rodalies funcionaven per 6 i pico, i estem ara... amb una xarxa que va més enllà de Barcelona i l'àrea metropolitana. La gent que agafa el tren a Tarragona, al Baix Penedès, al Garraf, clar, i tota aquesta gent diu, escolta, jo vull un tren que funcioni, jo vull un tren que arribi l'hora.
I no només per això, o sigui, jo crec que també, o sigui, a part de que hem augmentat com a població, però crec que també els usuaris han augmentat, per una banda, pel que comentava, no? Perquè se'ns ha format i se'ns ha alentat a que agafem el transport públic i deixem el cotxe a casa. Això per una banda, no? I per l'altra també perquè penso que que hi ha molta precarització de la gent jove que hi treballa i que no va en cotxe, va en transport públic perquè li surt millor de preu. Llavors, és com, vale, o sigui, augmenta la població, augmenta també el número d'usuaris i cada cop les condicions són pitjors. I és com, s'han de posar les piles, o sigui, aquesta reunió a mi em sembla molt bé, però és com, és el que estem dient, no es veuran resultats d'aquí un any. Per molt que plorem i per molt que els escridassem, no, és com dieu, hi ha uns tempos i hi ha uns diners i hi ha una manca d'inversió crònica. O sigui, és algo però crònic.
Jo lo porto a un altre sector. Per exemple, quines empreses estan disposades a invertir aquí en Catalunya quan no saps si el treballador t'arribarà a la fàbrica a l'hora?
Clar, clar.
Quantes hores se perde cada mes de treball? O sea, un país no pot funcionar, sí.
És que l'afectació, jo no sé si heu escoltat algunes històries de gent que es plantejava deixar les feines perquè era impossible, canviar d'habitatge, de lloc on vius.
Jo tinc una amiga que dorm a casa de la seva parella quan li toca oficina a Barcelona, perquè sap que així arribarà. És que si no, no arriba.
És que l'empresa ja té, lo primero que te digo, que vens en tren. Si no, no puc contar amb ell.
Ferrocarrils de Renfe, no? Llavors, contractat o no?
A part d'això, que és que també hi havia un desmantellament de les vies interiors. O sigui, és que s'ha desfet tot. Aquí tothom s'ha ficat en l'AVE, que això va ser la panàcea, i resulta que l'AVE, a pesar que és la que està més subvencionada, con un 50%, resulta que després que l'única que té beneficis, i així de puntilla, és Barcelona-Madrid. Pues si gafas el Toledo en Madrid, això res. O sea, no, una quantitat de milions i milions que s'han gastat ahí, i això no funciona, i s'ha desmantellat, però bueno, és que està tot el país igual, Està tot l'estat espanyol igual,
Això que apunta el Juan és molt interessant, perquè efectivament això també ho han comentat aquest cap de setmana arran de tot aquest caos, que és que l'alta velocitat està subvencionada al 50%,
i al 40%
només la Rodalies.
I a part d'això tenim...
Que és un servei, més necessari, no?, per a la gent del dia a dia.
Més democràtic, per dir-ho d'una manera.
Tenim el lobes de la flota d'autocars, que són els que aquí tallen el bacallà. Perquè ara mateix, bueno, com deia la Miriam, dic, sí, agafem el transport públic, però el transport públic no funciona. Però a part d'això, tenim les dues vies que únicament poden funcionar per al desenvolupament del país, que és l'AP7 i los ferrocarrils. Sí. I no funciona.
Estem arreglats.
I no funciona. No n'hi ha desdoblament, ni de vies, ni d'autopista, ni de res. Jo, mirant la Volta a Espanya, a Sevilla, com la Miriam deia de Sevilla, jo veia que estava la Volta a Espanya per l'autopista i al costat havia una carretera impressionant. S'han quedat aquí, no? A Extremadura tenia la que va de Mérida a Cáceres, passa per Trujillo... és una autovia impressionant, no va 4 i el cabo. Sí. I a més, la carretera al costat, perquè el bus ja anava per la carretera, home, per l'amor de Déu.
Vinga, doncs posarem un tram a les nostres vides, que no és un tram, un tram a les nostres vides, que sembla que ens ho solucionarà tot bastant més. I és que ara us proposo parlar d'aquest efecte que ha tingut o que està tenint en l'economia, quan semblava que tot serien flors i violes, amb els anuncis que feia el nou president dels Estats Units i que sembla que s'està convertint en un boomerang. O sigui, és d'anada i tornada l'efecte que està tenint tot això. A què atribuïu vosaltres aquesta davallada que s'està produint a les borses, aquest desencant que ara mateix ja es comença a veure?
Jo no entenc res d'economia ni estudiar res. Jo és el periòdico i miro les dades que posa, però aquí, per el que es veu, el senyor Trump va fer una declaració l'altre dia i va dir que, bueno, que tindríem una transacció econòmica en Estats Units, no? I ahí és on ha vingut ja la davallada. ahí las bolsas han comenzado, pum, 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 y claro, aquí es donde ha surtido ya toda la cosa. Mira, el consumo en Estados Unidos registró la mayor caída en enero, en Estados Unidos de enero, y ha perdido la confianza desde el 2021.
Estás citando.
O sigui, és impressionant aquesta qüestió perquè les empreses estan ja en contra de los aranceles, estan tenint molts problemes, molt problema ahí, l'encareciment dels materials, los materials que
no era, no era, o sea, tan, no, no, tan, no, 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 que tan no, prometedor, no, no, tot, flori, com, no, com anunciava. Floridioles. Xavier.
No, que aquí la fórmula del Trump era dir, escolta, per fer aquest país, no, el Make America Great Again, per fer Amèrica més gran, doncs hem de crear més empreses, hem de crear més llocs de treball, hem de fer reneixer aquest país, i per tant tot això implica, doncs, frenar les importacions que ven de fora. Ja està, i si ho limitem, doncs voldria que ens haurem de créixer amb empreses d'aquí, per tant, doncs, bueno, el tornem a aquesta visió més egocèntrica i autàrquica, i limitem, doncs, els productes que venen de fora i els gravem amb arancels. Ara, clar, això automàticament genera que els països que tu els vols gravar jo amb arancels, bueno, jo també t'aplicaré els mateixos, o més.
Sí.
Clar, però és que, a més, clar, es desconeix, em sembla, és el sentit comú que en aquest moment poques actuacions industrials o només es fan en aquell país. Tot prové de peces que venen d'aquí, venen d'allà.
Ja fa temps que parlem de la globalització.
Exacte. Per fer un cotxe, un Ford americà o una de la marca General Motors, segurament hi ha uns components d'aquests vehicles que venen o de Xina, o venen de Canadà, o bé xapes de portes que s'estan fent a Mèxic, a les indústries que estan a prop de la frontera. Clar, i això, la producció automobilística americana no és només dels cotxes americans, entren i surten des de Mèxic a Estats Units o d'Estats Units a Canadà, perquè la majoria d'empreses des de fa molts anys ja tenen diversificades les seves factories, doncs, entre Mèxic i Canadà. Si tu graves amb arancels els productes que venen de Canadà i els productes que venen de Mèxic, estàs també gravant molts els vehicles que estàs produint als mateixos Estats Units. És a dir, que aquesta idea no és tan clara. Però, a més, això, si, escolta, si tu provoques que no es venguin Mercedes o no es venguin Volkswagen perquè venen d'Europa i els has encarit una borrada, faràs tancar una pila de concessionaris i quedarà un munt de gent al carrer. Aquesta gent que queda al carrer no són europeus alemanys que venen cotxes Mercedes a Ohio. No, són senyors d'Ohio que són
el
seu poble, que se n'aniran a l'atur. Amb la qual cosa incrementaràs, lògicament, molta gent aturada a conseqüència d'aquesta política. Sí. Escolta, no sé algú que li expliqui que em penso que això no és la millor política. Ara, jo tampoc sóc economista, però...
No va bé.
I em penso que, com que les borses són un termòmetre, això ja ho han olorat.
Clar. A mi hi ha dues coses que em fascinen d'aquesta situació, bueno, i d'altres, no?, que s'han repetit a la història. És que quan parla algú, no?, quan parla algú amb poder, el dia següent la borsa ja reacciona. O sigui, jo tinc zero idea d'economia, no m'agrada. M'agraden els diners, però l'economia no, que quedi clar. Els diners m'encanten, però encaix, si pot ser. Perquè l'altre no m'entero. Llavors, a mi em fa molta gràcia, no?, això, que és com, ostres, parla, no?, X persona o l'amo de no sé quina macroempresa, i el dia següent com es mou allò, o sigui... Em fa molta, no sé, com a persona que no hi entén, em fa molta gràcia aquests moviments tan d'avui per demà i pim-pam, no? I que tot, i com dieu, no, s'oloren i ja, pum, tanquem portes perquè veiem que aquest senyor al final ens farà anar malament. I hi ha una altra cosa que es repeteix en totes les extremes dretes, que és aquesta eufòria, això que t'ho venen tot tan fàcil al principi, i yuhu, i tots serem rics, i farem això i l'altre. I després, a l'hora de la veritat, és que no és possible. O té unes conseqüències, com s'està veient. I llavors, com, ui, el poble fa com, ui, ni. Ja no és
però és que Trump ja podia comptar, sí, ja ha tingut ja un mandat d'experiència. Sí.
Però mira, solamente...
Sí, però, bueno, no m'agradaria faltar el respecte a la intel·ligència dels nord-americans, però penso que, no sé, que al final el hooliganisme aquest amb els polítics dels Estats Units és brutal, i que al final la memòria històrica, encara que sigui a curt termini, cada cop la tenim més, més esborrada, no? Els memes ens la van hackejant, no? Jo crec.
Mira, però, fixa't... Xavier. Míriam, això que dius, això que puntualitzant el que deia la Míriam, que té tota la raó, o sigui, els extremismes, i especialment doncs, les extremes dretes, que tenen aquestes solucions fàcils de, i simples, aquesta simplicitat a les solucions que després els fa guanyar d'entrada, això no vol dir de sortida d'entrada molts vots, perquè busquen una solució fàcil, aquestes solucions no són fàcils, i menys amb un món tan interconnectat, i si no, mira tu què li està passant a l'Elon Musk, no? Baixant de vendes a Europa i Àsia els seus Tesles, perquè escolta, la gent diu, escolta, mira, sap què? Vostè em representa mira, el que em representa.
Dos punts.
Molt ràpid.
En el mes de gener, 240.000 sol·licituds de desempleo en una setmana en Estats Units, eh? I el que parlaves ara de Tesla, de l'Elon Musk, no? Resulta de que l'Elon Musk tenia fàbriques, fabricava els Teslas en Xina i els portava als Estats Units i ara cada vehicle sale 8.000 euros més cars.
Clar, si has de pagar arancels...
Sí, sí, sí. O sigui, bueno, ja està.
Que tu pagui Trump.
Ara, en fi, la qüestió van així. ¿Com saltarà la cosa? Bueno, pues ya, según las estadísticas, ya están fent estadísticas ya, 6 de cada 10 ciudadanos de Estados Unidos opinan que los aranceles crearán una nueva burbuja inflacionista. O sigui que vull dir que la gent està...
Bueno, és una mica la conseqüència de fer d'aquesta manera que té Trump a base d'anuncis, girs de guió, perquè, clar, un dia és una cosa i potser l'endemà és una altra.
I sembla que no s'aprofitem nosaltres de los americans, no? Però, per exemple, en Europa ara mateix hi ha un dèficit de 235.571 milions en el 2023 en el comerç de con Estats Units. O sigui, la balança, ells importem nosaltres més que ells. O sigui, ostres, i a sobre ara, amb la rearme d'Europa, de li comparem totes les armes a ells, què més volen?
Això sí que em fa por.
Què més volen, ara?
Ai, arribem al final. Xavier, Juan, Míriam, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa.
Vinga,
que vagi molt
tarda.
Bé la tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.